Això és Música Essencial, un programa de música clàssica de Ràdio Vilafranca. El control tècnic està Joan Amat i us parla Joan Sueiro. El programa d'avui està dedicat a Mozart i concretament a les seves òperes. Donat que ja és el tercer programa que dediquem a aquest compositor, doncs només direm o només recordarem sobre la seva vida, que va viure a la segona meitat del segle XVIII. Ell era austríac, nascut a Salzburg i va morir a Viena. I només amb 35 anys és absolutament impressionant la quantitat i qualitat d'obres que va produir aquest gran geni. Hi ha qui diu que és el més gran de tots els genis de la música de la història, hi ha qui diu que és un dels més grans. Evidentment és arriscat triar-ne un, per tant ens quedarem amb aquesta segona idea de que és un dels més grans genis de la història de la música. Avui, ens fixem en les seves òperes. Mozart donava molta importància a l'òpera, a aquesta forma musical. Potser era la seva forma musical preferida. I va compondre 22 òperes al llarg de la seva vida. La majoria en italià, que ja sabeu que és l'idioma habitual de l'òpera, però també algunes en alemany, que és l'idioma del seu país, no, d'Àustria. Per exemple, avui escoltarem algunes seleccions de La flauta màgica, que és en alemany. La idea del programa d'avui, donat que una òpera acostuma a ser molt llarga, dura normalment entre una hora i mitja i tres, l'únic que podem fer és fer una petita mostra, i també hem pensat que era millor fer una petita mostra de dues o tres òperes, concretament de tres, perquè us feu una idea, no?, de l'estil de Mozart amb aquesta forma musical que és l'òpera. Concretament hem triat Le nozze di Figaro, les noces de Figaro, Die Zauberflöte, o sigui, la flauta màgica, i Don Giovanni, que no cal traduir-ho. Aquestes són, sens dubte, tres de les més importants, de les millors òperes que va compondre Mozart, i, per tant, tres de les òperes més importants de tots els temps i podríem dir, de tota la història de la música, no? Començarem, doncs, amb Le nozze di Figaro, les noces de Figaro, que es va estrenar a Viena el 1786. És el que s'anomena una òpera buffa, o sigui, còmica. Està basada en una obra literària, Le mariage de Figaro, de l'escriptor francès Pierre Beaumarchais, que és la continuació d'una altra obra que és el Barber de Sevilla, Le barbier de Seville. És una obra, la de Beaumarchais i, per tant, també la de Mozart, que critica els abusos dels poderosos, no?, essencialment dels aristòcrates, envers del poble pla. Resumint molt, l'argument és sobre el comte Almaviva, que és un comte, un aristòcrata que viu a Sevilla, que vol aprofitar-se de Susana, que és una de les seves criades, que està a punt de casar-se, Susana està a punt de casar-se amb el servent Figaro, que és el protagonista de l'òpera. Evidentment, el comte es vol aprofitar de la seva posició de domini, però Figaro i Susana, doncs, amb tota una sèrie d'enredos, doncs, aconsegueixen aturar les maniobres del comte i al final, doncs, acaben casant-se ells dos tal com estava previst. Avui diríem que és una comèdia d'enredo, no, això? Però, clar, amb una música absolutament magnífica. Escoltarem quatre números, tots interpretats per Concerto Köln, o sigui, l'orquestra Concerto de Colònia, dirigits per René Jacobs en una interpretació amb instruments d'època. Començarem amb la sinfonia, que és el que normalment s'anomena obertura. Fixeu-vos, l'obertura és curiós perquè realment tenia una finalitat molt pràctica, que era anunciar al públic que l'òpera ja estava a punt de començar. És com quan avui dia aneu al Palau de la Música i fan aquells... sona el timbre, no? Primer un cop, després dos, després tres, dient... vagin tornant a les localitats perquè això està a punt de començar. Doncs l'obertura servia aquesta mateixa funció. És com si diguessin, sisplau, tornin als seus seients i disfrutin de la funció, oi? La sinfonia o l'obertura de Le nozze di Figaro és una música ràpida, alegre, molt animada, molt italiana, veureu que té un aire molt italià, amb molts contrastos d'aquests típics de Mozart, de canvis molt ràpids entre lent i ràpid, entre suau i fort, com si volgués atreure l'atenció del públic, doncs això, just abans de començar l'obra. I l'orquestració és simplement magistral. I després de la sinfonia sentirem l'ària Non so più cosa son.
Thank you. ghiaccio, ogni donna che già ti conosce, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar. Parlo d'amor vegliando, parlo d'amor sognando, all'acqua all'ombra monte, ai fiori alle erbe fonti, all'equalano e venti, che suone mani accenti, portano di con sé. Portano via con sé. Parlo d'amor vegliando, parlo d'amor sognando, all'acqua e all'ombra, ai monti, ai fiori, all'erbe, ai fonti, alle all'aria e venti, che suone mani accenti, portano via con sé.
Estem escoltant seleccions de Le Nozze di Figaro, òpera de Mozart. Eren la sinfonia i l'ària Non so più cosa son. A continuació escoltarem la arieta Voi che sapete i l'ària L'ho perduta.
Thank you.
acabem de sentir dos números més de Le Nozze di Figaro de Mozart, concretament l'Arietta Voi che sapete i l'aria L'ho perduta, en interpretació del Concerto Köln, dirigits per René Jacobs. I ara passem a la segona òpera d'aquest programa, que és La flauta màgica, en alemany Die Zauberflöte. Es va estrenar a Viena el 1791 i és una obra que és sobretot interessant perquè està plena de símbols maçònics. És una obra realment molt inspirada en la simbologia maçònica. Tot l'argument és un ritual d'iniciació. L'argument així també molt resumit és que Pamino està enamorat de Pamina, però per tal de guanyar el seu amor doncs, se li imposa una sèrie de proves que haurà de superar i per ajudar-lo a superar-les li donen una flauta màgica que és la que dona títol a l'òpera. Era una òpera destinada al públic popular, no a l'aristocràcia, i per això està en alemany i no en italià. Hi ha una pel·lícula molt, molt bonica d'Ingmar Bergman, si teniu l'ocasió de recuperar-les dels anys 70, i com que és difícil veure l'òpera en directe, doncs una bona alternativa és veure aquesta pel·lícula. Sentirem també quatre números, quatre seleccions de la flauta màgica, en interpretació de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Karl Böhm, un gran director mozartià. Primer, l'obertura, que és una obertura que recorda les obertures barroques, amb una introducció lenta i després un moviment ràpid en estil fugato. Després es repeteix la introducció lenta, però molt abreujada, i per últim continua la secció ràpida. És una música solemne, grandiosa, però també al mateix temps animada i divertida. I després ve el duetto, és a dir, un ària per dos solistes, by Menern, que és una conversa lírica entre els dos amants, Pamina i Tamino.
Thank you.
Era de la flauta màgica de Mozart, l'obertura, i el duetto by Mennert, en interpretació de la Filarmònica de Berlín, dirigida per Carl Böhm. I ara escoltem dos seleccions més d'aquesta mateixa òpera, de la flauta màgica, l'ària Der Hölle Rache, que és una ària furiosa de la Reina de la Nit, és el que s'anomena una ària de coloratura en òpera, o sigui, de molta dificultat tècnica i que exigeix un gran domini. I la veritat és que quan l'escoltareu veureu que gairebé fa por tanta ràbia que té aquesta reina, no? De fet, és una de les àries més famoses de totes les òperes, no només d'aquesta òpera, sinó en general, que posa a prova, clar, la tècnica de la soprano. I després d'aquesta ària sentirem un altre duetto que és molt còmic, molt graciós, que es diu Papagena, no m'he tornat tartamut, sinó si és que és així, que és una conversa còmica i molt graciosa, molt simpàtica, entre Papageno i la seva nòvia, que casualment es diu Papagena.
Bye.
Eran l'àrea de Höllerrache i el dueto pa 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 Papagena de Die Zauberflöte, de la flauta màgica, òpera de Mozart, en versió de la Filarmònica de Berlín dirigits per Carl Böhm. I passem ara a la tercera i última òpera de la que farem una petita mostra en aquest programa, que és Don Giovanni, Don Juan. És curiós el del Don Giovanni perquè el Don és castellà i Giovanni és italià, no? Es va estrenar a Praga el 1787, fixeu-vos, a Praga, no a Viena, que era l'habitual. Per què? Perquè Mozart tenia molt de carinyo per Praga i a Praga li tenia moltíssima estima. Està basada, aquesta òpera de Don Giovanni, en el personatge de Don Juan de la literatura espanyola, creat per Tirso de Molina en el segle XVII, que era el gran playboy, no?, que diríem avui, el gran conquistador, sempre perseguint les dones. L'òpera, de fet, el seu títol sencer es diu Don Giovanni o Il dissoluto punito, o sigui, el pecador castigat o el llibertí castigat. Té moltíssima força dramàtica, des de les primeres notes de l'obertura ho notareu, i, bueno, presenta les contradiccions i els dubtes morals de Don Giovanni, qui finalment no se'n penedeix, o sigui, cap al final de l'òpera i de l'obra literària se li exigeix que s'arrepenteixi, no? que es penedeixi, que demani perdó per tot el mal que ha causat, però ell, que és molt, molt testarut, doncs no ho fa i llavors és enviat a l'infern. Sentirem també quatre seleccions en versió de la Filharmonia Orchestra, l'Orquestra Filharmonia, dirigida per un grandíssim director italià, Carlo Maria Giulini. Comencem amb l'obertura, que és una altra magnífica obertura lenta-ràpida, comença lentament i després passa a un moviment ràpid, també amb contrastos molt forts, que potser reflecteixen els que té el protagonista interiorment. I l'inici realment veureu que fa por, o sigui, recorda algunes pel·lícules de terror, no? Aquella música de fons que posen de vegades en les pel·lícules de terror, amb uns acords dissonants molt potents i molt impressionants. És una música plena d'energia i que, a més a més, sona pràcticament actual, pràcticament moderna. I després de l'obertura ve el duetto, L'acci darem la mano, on Don és una cançó de seducció, podríem dir, on Don Giovanni intenta seduir Cerlina, que és la promesa de Masetto. És un exemple de com Don Giovanni abusa de la seva condició social per intentar fer conquestes femenines. eren l'obertura i el dueto La ci darem la mano, un dels números més coneguts, de l'òpera Don Giovanni de Mozart. I ara ja passem als dos darrers números que escoltarem avui. L'ària Fincan dal vino, que és una música de celebració enmig del casament de Zerlina i Masetto, que són els criats, no?, que es casen, mentre Don Giovanni segueix fent maniobres. I després el cor, Don Giovanni, a cenarte com invitasti, que és l'escena final on té lloc el desenllaç, no?, de tota la trama dramàtica, on Don Giovanni és això, és convidat, o més aviat se li exigeix que es penedeixi i demani perdó pels seus pecats, però no, ell no ho fa. Per tant, aquesta és l'escena final. Mozart, amb la seva música, recorda, veureu, d'una manera molt, molt magistral, algunes frases de l'obertura, es repeteixen aquí, i d'aquesta manera tanca el cercle de l'obra. I finalment, Don Giovanni, com hem dit, és condemnat finalment a l'infern. Per tant, escoltem aquests dos números, l'ària Fincan dal vino i el coro Don Giovanni a cenar, te com invitasti, en interpretació, un altre cop, de l'Orquestra Filharmonia dirigida per Carlo Maria Giulini.
Sarona, 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 Sar
Eran l'aria Fincandalvino i el coro final Don Giovanni a cenarte com invitasti de l'òpera Don Giovanni de Mozart en interpretació de l'Orquestra Filharmonia i sota la direcció de Carlo Maria Giulini. Amb això acabem el programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos. Hem tingut Joan Amat al control tècnic, us ha acompanyat Joan Sueiro. I d'aquí una setmana el programa estarà dedicat a un gran compositor anglès, Purcell, que estem convençuts que us resultarà interessant de conèixer. Que tingueu molt bona setmana.